Comença així, Impromptum, amb Vicent Pellicer.
El passat dilluns es va encetar la campanya de vacunació contra la grip, campanya destinada a les persones majors de 60 anys i malalts crònics, però també per al personal sanitari. Jo em vacune tots els anys. Enguany hauré d'esperar a curar-me el constipat que porto arrossegant tot el mes. Des que Pasteur va descobrir aquella modalitat de previndre algunes patologies, la humanitat s'ha vist deslliurada d'un munt d'epidèmies i fins i tot en molts països s'ha arribat a erradicar malalties infeccioses com ara la peste bubònica, la tuberculosi, la diftèria, el grup que deien els nostres majors, la tosferina, la pigota o el còlera, entre altres. Totes aquestes malalties han produït milions de morts arreu del món al llarg de la història de la humanitat. Una de les últimes epidèmies que causaren gran mortalitat a tot el món es va produir durant els anys 1918 i 1919. Era una epidèmia de grip extremadament mortal. Ara la coneixem com grip aviar, però en aquell moment se li va donar el sobrenom de grip espanyola. La causa d'anomenar-la així va ser degut a que les potències involucrades en la Primera Guerra Mundial van censurar els mitjans de comunicació prohibint que es donara informació de la mort de tantes persones per tal de que l'enemic no se n'aprofitara. Tanmateix, Espanya no estava en guerra i al voler ser afectada per l'epidèmia, la premsa sí que va donar compte d'aquella mortandat. I aquesta és la raó per la que, al donar-se a conèixer aquella epidèmia per primera vegada en Espanya, se li va denominar grip espanyola. Molta gent de certa edat que m'escolta haurà sentit parlar als seus pares o abuelos d'aquella epidèmia en la que van morir molts gandians i gandianes. Els malalts morien molt ràpidament. Tardaven un, dos o a lo molt tres dies en morir. És a dir, queien com a cucaratxes. I d'aquesta manera, a casa nostra, la coneixem com la cucaratxa. Particularment, des de ben xicotet he tingut coneixement de la cucaratxa, de la que una de les víctimes va ser el meu abuelo matern. Segons em contava ma mare, a ma abuelo encara li van poder fer un enterro com calia, perquè, com que moria tanta gent en un sol dia i per previndre la infecció, els morts acabaren enterrant-los sense cap tipus de cerimònia religiosa i en una fossa comuna en l'antic cementeri. Molts recordaran aquell cementeri que es trobava a la vora del camí que conduïa a l'ermita de Santa Anna. Poc després de passar l'Alqueria de les Flors i abans de creuar el barranc de Sant Nicolau, que llavors sempre portava uns fils d'aigua i havia que travessar-lo per damunt les pedres. Molta canvia Gandia des d'aleshores, i molt més des que els cicles epidèmics s'escampaven per pobles i ciutats. La gent atribuïa els episodis de pandèmia al càstig diví i s'aclamava als sants protectors contra la pesta per a que els lliurara de les mortaldats. No hi havia poble ni ciutat que dins o fora de les muralles no tinguera una ermita o un santuari dedicat a Sant Roc o a Sant Sebastià, els patrons per excel·lència contra la peste i qualsevol tipus d'epidèmia. I Gandia, des de temps immemorials, tenia una ermita dedicada a Sant Sebastià. Es trobava just enmig del pati de l'Escolapia. Fa unes dècades, quan es va restaurar l'edifici, s'efectuaren unes excavacions arqueològiques i es van trobar els fonaments de l'ermita. A hores d'ara, en la superfície del pati es pot apreciar el perímetre d'aquella ermita dedicada a Sant Sebastià, que va passar a ser el titular de l'Església i de la Universitat dels Jesuïtes que va fundar el quartu de Gandia Sant Francesc de Borja. Però, a més de l'ermita dedicada a Sant Sebastià, hi havia una altra dedicada a Sant Roc, situada on ara està l'església de l'antic convent de Sant Roc, més coneguda com del Beat. I com podem observar, tant l'ermita de Sant Sebastià com la de Sant Roc estaven situades fora de la muralla medieval. Amb la construcció del nou cinturó de muralla durant els anys de 1540, les dues ermites quedaren protegides en l'interior d'aquell gran espai urbà que coneguem com la Vila Nova. Les mortandats han passat a la història, almenys als països que s'anomenen del primer món, però en aquests països, entre els quals es trobem nosaltres, estan ressuscitant epidèmies que, si bé no afecten el cos, sí que ho fan en el cervell, vull dir, en el pensament. D'aquestes epidèmies se'n diu feixisme, com aquella grip dels anys 1918-1919, i estan en els que estan ressorgint les idees totalitàries d'extrema dreta, organitzades en partits polítics, associacions o fundacions que blanden l'espasa amenaçadora contra la democràcia. En alguns països que han sofert la lacra feixista, aquests partits i les seues ideologies estan prohibides. Però també està prohibida l'apologia del feixisme. En Espanya passa com aquella epidèmia de grip en la que moriren vora 100 milions de persones en tot el món. Com que així, ni l'apologia feixista ni la creació de partits feixistes no estan censurats, sinó que se li fa publicitat de la seva existència i manifestacions públiques, doncs, ahir mateix, el Parlament Europeu, per fi, es va veure obligat a exigir al govern espanyol la legalització de tots els moviments feixistes que campen amb total immunitat per tota la pell de brau. Calia aquest toc d'atenció o correm el risc de que a aquesta epidèmia feixista acabem denominant-la com aquella grip que tristament es coneixia com espanyola. Bon dia i fins la setmana que ve.
Mediodía.
COPE Onda Naranja.
Estar informado.
Con Carmen Berzosa.
90.6 FM.